la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 326 des dels nostres inicis i 16 d'aquesta novena temporada. 2024 ha estat un any ple de fites pel cine espanyol. Va començar amb un Òscar, on la presència del nostre cine es va multiplicar gràcies a l'èxit de La Sociedad de la Nieve i la fantàstica Robot Dreams. No van poder guanyar, però van demostrar que el cine espanyol es troba en un moment excel·lent. Ratificant aquest fet, el premi a Jonás Trueba, a la quinzena de realitzadors de Cannes, amb el premi a la millor interpretació femenina per Carla Sofía Gascón, per Emilia Pérez, i sobretot, el Lleó d'Or per L'Habitació del Lado, de Pedro Almodóvar, primer per una pel·lícula 100% espanyola i el primer atorgat per un festival de classe A per al director Matxec. Un any fructífer per als amants del cine i del que farem una petita selecció abans de finalitzar-lo. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
A les acaballes de l'any és gairebé tan típic com posar l'arbre, fer un repàs a les produccions que ens han acompanyat al llarg dels darrers 365 dies. I d'acord amb la tradició, un any més, volem donar una pinzellada al que, segons el nostre criteri, han estat les petites joies que ens ha deixat el setè art en aquest 2024. Volia començar parlant-vos de La Virgen Roja. Paula Ortiz segueix creixent com a directora, transitant històries basades en fets reals després de Teresa i A l'Otro Lado del Río i Entre los Árboles. En aquesta ocasió utilitza un guió d'Eduard Solà i Clara Roquet, que posa focus en la tràgica vida d'Hildegard Rodríguez, assassinada a trets per la seva pròpia mare quan va veure que la dona del futur que volia esculpir no havia resultat tan perfecta com ella pensava. El personatge ja havia estat subjecte d'un acostament cinematogràfic l'any 1977 a la pel·lícula Mi hija Hildegard, sota la direcció de Fernando Fernán Gómez. La pel·lícula es manté bastant fidel als fets reals, permetent-se també petites llicències creatives. A destacar la química que es crea entre Nacho Aninri i Alba Planas, que són mare i filla a la pel·lícula.
Tus sueños son tan altos. llegará de tenerlos. No llegará de tenerlos. No, no llegará a detenerlos.
A l'indispensable llibre 50 anys de cinema nord-americà, publicat l'any 1991, just abans de l'estrena de Sense Perdó, Bertrand Tavernier i Jean-Pierre Coutudon ja assenyalaven que un dels pilars de l'obra de Clint Eastwood radicava en el seu interès per la idea de l'individualisme social. El temps ha donat la raó als autors, ja que la llarga trajectòria del cineasta apareix farcida de figures marginals situades en els límits de la vida social i de l'ordre moral. Del misteriós predicador del genet pàl·lid al criador de cavalls de Cry Macho, passant pel Butch Haynes d'Un món perfecte i el Frankie Don de Million Dollar Baby, només per mencionar algunes de les criatures proscrites i imperfectes del cine d'Eastwood. Aquesta obscura llista, ara hem de sumar un altre nom, el de Justin Kemp a Jurado número 2, un home de família que, al ser escollit com a jurat popular en un cas d'homicidi, descobreix per sorpresa que la seva relació amb el procés judicial podria enterbolir la seva imparcialitat i fer saltar pels aires el seu projecte vital. Jurado número 2 és un esplèndid i polièdric drama judicial on el nonagenari Clint Eastwood torna a demostrar el seu excel·lent pols narratiu sabent gestionar una trama complexa. Eastwood se les manega per desenvolupar molt bé el film, descrivint el que va passar la nit dels fets, utilitzant els flashbacks que complementen o presenten les intervencions e interrogatoris de l'acusació i de la defensa, i de vegades amb un hàbil muntatge que intercala una i l'altra part. Després de En un barri de Nova York, el director John M. Chu torna al terreny musical, traduint amb enorme fidelitat a la pantalla gran el musical de Broadway creat per Stephen Short i Winnie Holzman. Basat en la novel·la del mateix nom, de Gregory Maguire, l'espectacle de Wicked reimagina l'univers del Màgic Oz, convertit en un clàssic del cine, i que al seu temps adaptava la novel·la de L. Frank Baum des de la perspectiva de la seva vilana. D'aquesta forma, a la producció s'aprofundeix en temes com la naturalesa del bé i el mal, els prejudicis, els que són diferents i, sobretot, les cortines de fum i la propaganda utilitzada pels que estan al poder per controlar a la ciutadania. La pel·lícula, que constitueix la primera de dues parts, expandeix la seva narrativa amb impressionants efectes visuals i un luxós disseny de producció. La gran quantitat de diners invertits en la producció es transforma en un espectacle visual i narratiu. Les fantàstiques coreografies i els meravellosos escenaris transformen Oz en un món immersiu. Cada escena està cuidada al màxim, des dels moments íntims fins als números més explosius com Defying Gravity, possiblement la cançó més coneguda que es converteix en el cor del film en el tram final de Wicked. Ariana Grande llueix com la frívola Glinda, però la que destaca és, sens dubte, Cynthia Erivo, que imprimeix una enorme humanitat a Elphaba, malgrat la ingent quantitat de maquillatge que porta a sobre, lluint unes veus increïbles.
And you can't pull me down.
Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur.
I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner buy defying gravity. Kiss me good, I'm defying gravity, and you can't pull me down.
Come with me. Think of what we could do together.
Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda, dreams the way we planned them.
If we work in tandem,
there is no fight we cannot win. Just
are you coming?
I hope you're happy. Know that you're choosing this.
You too.
I hope it brings you bliss.
I really hope you get it and you don't live to regret it. I hope you're happy in the end. I hope you're happy, my friend.
No! Leave her alone! She hasn't done anything wrong! I'm the one you want! It's me!
It's me! Back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm a flying high, defying gravity. And soon I'll match them in renown.
Thank you. everybody, in all of us. No wizard that there is or was is ever gonna bring me down.
I hope you're happy.
Bring me down.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
El francès Jacques Audiard és un director poc convencional al que li agraden les històries dures i potents, sovint amb elements violents. Podem mencionar Un profeta, De rovell i d'os, Diffen o Els germans Sister, per citar-ne només algunes. Ara, amb Emilia Pérez, suma a la seva inestimable filmografia una pel·lícula que encara dona una volta de cargol més i amb la que arriba al límit del risc. Concep un relat enrevessat per parlar d'una qüestió molt actual, la del canvi de gènere, i ho situa en el món de la criminalitat i el narcotràfic, un univers tèrbol i violent amb el que sembla voler-nos dir que en qüestions d'identitat no hi ha un cim i que no hi ha clixés entre la masculinitat o la feminitat. Introduint un important element musical que aporta irrealitat i atemporalitat al conjunt i transforma la història en una cosa semblant a una faula transgènere. Per la seva temàtica i posada en escena, Emilia Pérez és un producte singular que s'assimila a una barreja improbable de Pedro Almodóvar i Alejandro González Iñárritu. Guió del propi director, adaptació de la novel·la del seu compatriota Boris Razón, i unes impecables interpretacions del trio protagonista, Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón i Selena Gómez.
¿A quién me dejó ser?
Encara que gairebé tota la seva filmografia com a realitzadora està farcida de relats de ficció, a Itziar Boyain sempre se li ha donat bé portar a la gran pantalla històries reals, com en el cas de Yuli, el film sobre el ballarí cubà Carlos Acosta, o My Shovel, que ja abordava el tema de la política espanyola a l'explicar el cas de la vídua d'un dirigent socialista víctima del terrorisme d'ETA. A Soy Nevenka, la realitzadora aborda la primera condemna a un mandatari espanyol per assetjament sexual a una companya del Partit Popular. Malgrat l'enorme interès de la història que va acaparar els mitjans de comunicació en el seu moment i que va fer història, al ser un precedent al nostre país del Me Too, resulta evident que la realitzadora ha escollit un relat que deixa bé els de la seva corda. Però això sí, mantenint una enorme fidelitat als fets reals i tractant el tema amb un majúscul rigor, com ja havia fet a La violència masclista a La magistral Te doy mis ojos. El guió, coescrit per Boyain i Isa Campo, amb la que ja havia treballat a My Shovel, s'inspira lliurement en el relat de Juan José Millás, Hay algo que no es como me dicen, el caso de Nevenka Fernández contra la realidad. La cinta, però, no tindria tanta repercussió sense el seu implacable repartiment. Impressiona l'excel·lent treball d'Urko Olazábal, que va guanyar el Goya millor actor secundari per My Shovel, acompanyat per Mireia Oriol, que sap mostrar de forma impecable l'evolució de Nevenka, de jove il·lusionada a víctima destrossada.
De sus manos una enredadera, de sus manos una enredadera, de sus manos una enredadera, hasta me dolió la primavera. Cantares de venda y cuchillo a puerta cerrada, me nombran por un hombre no sé de quién, la cama un coto a la caza reservada. Aquí todos miran pero nadie ve, lloran a cada crujido del engranaje, porque advierten el peligro de extinción. De su sed fue que mi boca aprendió a beber, y ahora me pregunto quién soy yo cuando nadie ve. Recuerde lo adentro que brillo yo. Y si me alejo de mí, dejen que le cante al sol, dejen que le cante al sol, a que su luz me recuerde. Y si me alejo de mí, dejen que le cante al sol y que su luz me recuerde lo adentro que brillo yo. Y si me alejo de mí, dejen que le cante al sol, dejen que le cante al sol, a que su luz me recuerde.
En todas las partes me buscas y en todas me nombras. Los flashes proyectan la forma de una negra sombra. Como en procesión, soliento mi voz, todo mi paso parado, todo está paralizado.
Y si me alejo de mí, dejen que le cante el sol y que su luz me recuerde lo adentro que brillo yo. Y si me alejo de mí, dejen que le cante el sol, dejen que le cante el sol, pa' que su luz me recuerde.
De mí, y si me alejan de mí.
L'Evan Akin, cineasta suec d'origen georgià, escriu i dirigeix Crossing, un film minoritari sobre la transsexualitat que té la virtut de no hissar amb va la bandera reivindicativa per oferir-nos una història humana on prenen importància les persones i el seu estat anímic. Es diu que Estambul és el lloc on la gent va a desaparèixer. De fet, qualsevol gran ciutat ho és. Però sempre existeix la possibilitat del creuament, siguin reals o simbòlics, i aquesta és una de les grans cartes de Crossing, una pel·lícula càlida que no busca revolcar-se al fang, malgrat explicar una història protagonitzada per personatges marginals i sense ànim d'aprofundir en excés els conflictes socials que s'entreveuen. Exhibint la mateixa força dramàtica que A Solo me queda bailar, l'Evan Akin pren com a model el neorealisme italià per servir-nos un relat d'acceptació i redempció que mai jutja les seves criatures, que és compassiu amb elles i que transpira humanitat pels quatre costats i que, sobretot, parla d'una cosa molt necessària i que mai hauríem de perdre malgrat les adversitats, l'esperança. Els tres actors principals realitzen una bona feina, tant la ja veterana Missy Arabulli com els debutants Lucas Cancava i Denis Dumanli, que demostren bastant naturalitat davant les càmeres.
No, no plogo poc a la meva brisa en ronda. No, no plogo poc, demà viendrà le bon temps. Le bon
màgica. La banda sonora de la teva vida. Amb Jordi Terrades.
Del revés 2 arriba a les pantalles 9 anys després de La rodona del revés, un dels últims títols de l'època daurada de Pixar, a la que posaria punt i final poc després de la memorable Coco. Ja no estan al capdavant els realitzadors originals, Ronaldo del Carmen i Pete Docter, malgrat que aquest aparegui acreditat com productor executiu. Els ha substituït Kel Simen en el seu primer llargmetratge, tot i ser un dels animadors de la cantera de la factoria. Segreix l'esforç per reviure, encara que sigui en part, la màgia de la seva predecessora. Del revés 2 aspira a ser el més difícil encara de l'anterior entrega, tractant temes més complexes i delicats, com l'entrada de la seva protagonista en els primers i desajustats compassos de l'adolescència i l'aproximació als conflictes derivats de la salut mental. S'ha captat molt bé el difícil paper dels progenitors, que intenten mantenir la calma tot i sabent que havia d'arribar aquest moment a la vida dels seus fills, però no poden evitar que els hi resulti dur. Les emocions recent arribades tenen carisma i estan ben aprofitades i es segueix donant espai a les ja conegudes com l'alegria o la tristesa. El Conde de Montecristo és una versió més de la cèlebre i monumental novel·la d'Alejandro Dumas que ha conegut adaptacions memorables com la protagonitzada per Robert Donat l'any 1934, la de Richard Chamberlain el 1975 o la més recent, La venjança del Comte de Montecristo, amb Jim Caviezel. En aquesta nova versió, els guionistes i directors, Alexander de la Patellière i Mathieu Delaporte, completen la personal trilogia del món aventurer del literat francès i entreguen una pel·lícula de gran qualitat i molt entretinguda malgrat les seves gairebé 3 hores de durada. Possiblement el més destacable d'aquesta adaptació és la seva impecable atenció per l'obra original. Visualment estem davant d'una producció fantàstica, rodada amb elegància, amb fotografia de Nicolas Bolduc i una banda sonora de Jérôme Rebautier, sempre a l'alçada del que s'espera d'ell. De totes formes, si haguéssim de destacar només una cosa, seria just mencionar el treball de composició de Pierre Niney, un actor que ha deixat enrere definitivament el seu aspecte d'adolescent i que aquí està especialment encegat pel dolor i l'odi, tant que s'enlaira un punt d'aquesta aura romàntica que sempre se li ha atribuït a Edmond Dantès. La resta del repartiment, ple de cares conegudes, està igualment magnífic. Thank you. El 47 és la història real de Manuel Vital i de com un grapat de famílies va aixecar del no-res un dels barris més marginals de Barcelona. Tota la vida del protagonista va ser una lluita constant per aconseguir, per Torre Baró, el que tenien la resta de barris. El cineasta Marcel Barrena, juntament amb Alberto Marini, signa un nou guió produït per Mediapro Studios, Televisió de Catalunya i Ràdio Televisió Espanyola, encapçalada per actors com Eduard Fernández, Carlos Cuevas, Clara Segura, David Verdaguer, Salva Reina o Zoe Bonafonte. La pel·lícula narra la història real de Manolo Vital, el conductor d'autobús que va canviar la vida del barri. Part de que les autoritats prohibissin el transport públic en el barri per inseguretat dels seus carrers, Vital demostrarà al volant del 47 que tots s'equivoquen. Entre barraques, sense electricitat ni aigua corrent, la vida d'aquests veïns va canviar per complet. En aquest nou projecte, i després de Mediterráneo, Fernández repeteix sota la direcció de Barrena, un retrat, en paraules del director, que és un homenatge a la classe obrera i als homes i dones que van construir les nostres ciutats, no només físicament, sinó també culturalment.
T'agrada el cinema? Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
L'altre dia us parlàvem del fenomen de les versions que s'està produint actualment a la indústria del cinema. Així que sempre és d'agrair que s'estreni una pel·lícula d'animació d'un gran estudi que no sigui una segona versió d'una altra. Us parlo de Robot Salvaje, basada en una sèrie de llibres del mateix nom de Peter Brown, adaptats a un guió pel propi director del film, Chris Sanders, que està al darrere de pel·lícules tan notables com Lilo i Stitch, com Ensinistrar un drac i Els Croods. La creació dels personatges és meravellosa, començant per Roth, una robot que ha patit desperfectes i ja recent en el pas del temps en les seves peces i engranatges. Resulta tremendament expressiva, encara que el seu rostre i ulls siguin mecànics. Estan molt ben pensats altres robots i els animals, no només els de major presència com la petita oca o la guineu. També hi ha una família de ratetes que és excel·lent. A més, l'animació assoleix una gran perfecció en la creació d'entorns naturals i també quan apareixen vehicles voladors i robots, utilitzant-se molt bé la paleta de colors en situacions com la d'un incendi o l'arribada del cru hivern. També impressionen les escenes de les oques voladores omplint el cel. No podem deixar de mencionar la banda sonora de Chris Bowers.
The unfamiliar road could be the same place you get lost and find yourself. There might be bumps, there might be bruises, but at least you'll have a story to tell. Time will slip on by if you're stuck in living life with too much caution. And I know you know that those wings, they were made for walking. Oh, it's safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? You've been hiding. What if you chase your heart out to the edge? Rewrite your stars and be brave instead. What if you jump and the falling feels a little like you're flying? Like you're flying. Oh my darling, if you try, you just might kiss the sky. Ideas coming to you like a spark that starts a fire in your mind. But ideas can only burn you if you always keep them locked up inside. Time will slip on by if you're stuck in living life with too much caution. So go out in this world and get every single thing you ever want. Oh, it's safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? You've been hiding. What if you chase your heart out to the edge? Rewrite your stars and be brave. Kiss the sky.
L'esperadíssima segona entrega de Dune, endarrerida en diverses ocasions per la vaga d'actors i guionistes, finalment va arribar a les sales de projecció del nostre país el passat 1 de març, dirigida per Denis Villeneuve i basada en la saga de novel·les iniciada l'any 1965 per Frank Herbert. Dune 2 és un dels projectes més ambiciosos dels darrers anys. La pel·lícula compta amb un repartiment simplement espectacular. Timothée Chalamet lidera un elenc fantàstic que inclou una aparició sorpresa d'Anya Taylor-Joy i que es completa amb noms de l'alçada de Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling i Javier Bardem. Després dels successos de la primera part, esdevinguts al planeta Arrakis, el jove Paul Atreides s'uneix a la tribu dels Fremen i comença un viatge espiritual i marcial per convertir-se en Messies, mentre intenta evitar l'horrible però evitable futur que ha presenciat, una guerra santa en nom seu que s'estén per tot l'univers conegut. I ara sí, arriba el moment de deixar-ho per avui. Abans, però, permeteu-me que us desitgi una bona sortida i entrada d'any. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.